Doncs crec que ens has descrit un divendres ben agradable. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
Són les 11, el 26 de febrer. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una última hora que avançarà en gran part a ritme de son cubà. La situació a l'illa és límit, escanyada entre els Estats Units, les amenaces de Trump per una banda i un règim immobilista per l'altra. Hi ha ciutadans que ja no parlen, de fet, de les apagades, sinó de les enllumenades, és a dir, que gairebé és més notícia quan arriba la llum que quan se'n va. L'antídot per a molts illencs ha sigut sempre la música, i avui ens acompanya un exponent de la música cubana, Eliades Ochoa. Ara passa gran part de l'any a Madrid i diumenge actua a Barcelona. De seguida hi conversem. L'amenaça de Trump sobre Cuba guiarà també la sessió golfa de l'Àlex Gorina. Ja sabeu que escoltar-lo és sempre sinònim de qualitat, tant de ràdio com de cinema. I avui el nostre oient misteriós ens escolta des d'una illa, el Catalunya Nit, on noteu cada dia ens encanta la música i el programa d'avui n'és una mostra fins al final, fins a l'últim minut. Avui tancarà el Catalunya Nit Cris Joanico. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara el 26 de març. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
María Jesús Montero es una de las mejores políticas, para mí la mejor política y el mejor político que he conocido. Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía. El nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial Arcadi España. Es una persona, en consecuencia, recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero.
Un conflicto muy grave cuya incidencia estamos viviendo con especial virulencia. Y por ello hemos reaccionado rápido, poniendo en planta esta respuesta ambiciosa en tan solo 20 días tras el inicio del conflicto.
Nos han copiado la rebaja del IVA de la luz, la rebaja del IVA del gas, la rebaja del IVA del carburante, de los PL, la libertad de amortización, la reducción del impuesto especial de energía, la producción de energía eléctrica, la reducción de los peajes, la ayuda directa a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. No le quiero engañar, no es suficiente.
L'aprovarem perquè la gent ha de saber que hi ha una alternativa a la nefasta manera de fer política del govern i dels seus socis. I aquesta alternativa són les propostes de Junts per Catalunya per defensar el nostre país i la seva gent.
La bajada media que se ha producido en el precio del gasóleo ha sido de solo 18 céntimos y medio del domingo al miércoles y tendría que haber bajado 30 céntimos. Por tanto, aquí se han quedado con dinero por el camino, aquí han aplicado una subida encubierta.
Tenemos Les persones amb qui parlem ens van dir que per demostrar-nos que controlen l'Iran realment, deixarien sortir del Golf 8 grans vaixells petroliers. I després vaig veure les notícies. Deien que estava passant alguna cosa inusual, que hi havia 8 vaixells passant per l'estret d'Hormuz. Crec que portaven bandera pakistanesa i vaig dir, bé, suposo que estem tractant amb la gent adequada.
No ens podem permetre que una persona que està patint hagi de veure que els terminis són tan llargs en el temps. I fa uns mesos, un parell de mesos, doncs vam registrar conjuntament amb altres grups parlamentaris una proposició de llei per portar al Congrés dels Diputats per modificar la llei d'eutanàsia per escurçar aquests terminis.
Si no hi ha aquesta voluntat d'obrir, doncs, aquesta mesa de negociació, convocarem vagues en aquest tercer trimestre que decidirem, doncs, el format i les dates de forma col·lectiva.
L'únic que volen és fer desaparèixer el valencià. I si hem d'estar aquí cada dia que ho intentem votar, estarem aquí cada dia sense problemes.
Que dos pintamones per vendre un poble per una bala per ser alcaldessa, ha venut el poble. Perquè no fan res pel poble.
A veure, m'han de llevar la meva llengua en la que he nascut i tot? No, ni hablar.
Moltes gràcies, Enderroc. Moltes gràcies per recolzar i continuar recolzant a tots els grups que aneu sortint, que cada vegada em esteu sorprenent més amb totes les eines que podeu disposar o que podem disposar encara. Com més conjuntats estem, és com podem crear cultura, amb la vostra experiència i amb la nostra també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Bona nit. En el sorteig del migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
21 de maig del 2000.
I el número de la sort, el
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre un llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Catalunya Nit.
Algú que hagi participat en la gravació que us posarem ara mereix una entrevista. Buena Vista Social Club, Chan Chan. En aquesta obra col·lectiva hi ha la veu i la guitarra del nostre següent convidat, un músic cubà que, a banda d'aquesta gravació, ha fet moltes altres coses. Ara està de gira i actua el 29 de març a Barcelona, a la sala Paral·lel 62. Elías Ochoa, bienvenido a nuestro programa.
Aquí estamos, gracias, miles.
de gracias por la invitación a estar aquí con ustedes, para que el público se entere que estamos aquí y que el 29 vamos a estar juntos.
Claro que sí. ¿Qué sensaciones le provoca esta canción cada vez que la escucha?
Bueno, imagínate, esto es un himno de la música cubana. Y hay que, te lo demuestra el público, no solamente que me guste a mí el famoso chan-chan. No, el público. Yo llevo un repertorio nuevo, o muchas canciones nuevas en el repertorio. Pero si yo no pongo el cuarto de tú, la chan-chan, el carretero, pinta tu labio María, estoy como nunca. Imagínate. El público me lo piden y forman su. Y tengo que hacerlo.
Esta canción la deben conocer en todo el mundo.
Esta es una canción que llegó para quedarse, el chan-chan. Y hay que. La historia del chan-chan es una historia un poco larga. No se puede hablar del chan-chan así por arriba, como decimos los guajiros, por arriba. Hay que profundizarlo. Para alegría mía, yo fui que puse la guitarra del famoso chan-chan. Yo fui que hice la inauguración del chan-chan en la Casa de la Trova varias veces de Santiago de Cuba. Yo fui que convertí el chan-chan en una canción internacional en el 89 en Washington. Y entonces, imagínate, ¿qué podría decirte del chan-chan? Y el público te lo dice, no hace falta que uno hable mucho del chan-chan. No hace falta.
Ya ha utilizado una expresión que me va muy bien. Soy guajiro.
El tema me llega el tema porque soy guajiro. Y es cierto que yo soy guajiro, yo soy de las montañas del oriente, en Santiago de Cuba. Las intrincadas montañas, entonces, bueno, pues soy guajiro, me lleva a cuando viví allí, cuando veía las fiestecitas que hacían los campesinos, cuando me iba con mi padre a la tierra, al campo, a sembrar maíz, yuca, malanga, plátano. Imagínate tú.
¿Y cómo entra un guajiro de familia guajira en el mundo de la música? ¿Cuándo empezó usted a...?
Bueno, pero lo único que yo oía por la noche allí era a mi padre, que tocaba muy bien el tres, el tres cubano muy bien, y mi mamá también tocaba sus soncitos, menos mi padre. Mi padre tocaba muy bien. Pero yo, cuando mi padre se iba al campo, yo cogía y me ponía a tratar de sacar lo que yo había oído la noche anterior, hasta un día que empecé a hacer alguna nota y se lo dije a mi mamá se lo dijo a mi papá, y entonces ya me daban la guitarra sin que yo la pidiera, para que yo ensayara yo solo ahí. Y nada, así fui desarrollándome la música. Yo soy autodidacta, yo nunca he ido a una escuela de música, jamás. Pero me desarrollé de esa forma. Porque ya a veces se formaban fiestecitas en los montes, en el campo, y me iban a buscar, sencillamente para que yo tocara.
¿Cuántos años tenía usted en esa época?
Esa época de 8 años, 7 años.
¿Y ya sacaba las canciones con la guitarra?
Sí.
¿Y cuándo empezó usted a tocar ya por su cuenta, por allí en Cuba?
Ya en el año 63 empecé como profesional, en un programa campesino, Trinchera Agraria. Era un programa campesino y después otro programa, Eco de la Agricultura. Ya había triunfado la revolución en Cuba y lo que hacían era que a través de esos programas campesinos que eran dedicados al campesino, le decían al campesino cómo echar abono a la siembra para que salieran los frutos mejores. Que Guajiro siempre lo que hizo fue guiarse por la luna. Por la luna, luna llena, los tres cuartos lunas. Sabía cuándo era que se tenía que sembrar esto según la luna.
Entonces, en un programa de televisión, usted ponía la música en este programa. Usted actuaba.
El programa era un programa de radio.
De radio, eso.
De radio, sí, sí. Yo era el que tocaba, cuando iban a cantar los puntos cubanos, yo tocaba el 3, el laúd, perdón, el laúd. Y cuando iban a los sones Monturo y eso, pues tocaba mi guitarra. Y a veces hacía un poco de como locutor también.
¿Ah, sí?
No, te digo como locutor porque saludaba, llevaba saludos y entonces yo saludaba en tal lado, a tal fulano, así, hablábamos y me sentía bien. Me pasé como 10 años en el programa aquel.
Antes de eso usted había llegado a tocar en la calle.
En la calle, sí, en la calle, sí, en la calle. Esa fue mi primera escuela.
¿La calle?
La calle. Yo soy graduado de la escuela de la calle. Yo no estudié, ya ahorita te había dicho que soy autodidacta, que no estudié, pero que no le digo, no aconsejo a nadie que no estudie. El estudio hace falta, pero en aquellos momentos a mí me hacía más falta estar por la calle cantando y pasando el sombrero para llevar un dinerito a la casa que estar en una escuela. Dice que me enseñaran cuánto era 4x4 o a poner mamá y papá.
Claro.
Y así me fui desarrollando y me fui desarrollando. Y en el 63, ya cuando me citan, porque ya me tocaba bastante bien para el programa campesino, pues ya, ya no salgo más para la calle a pasar el sombrero, porque ya estaba medio graduándome como músico profesional.
La música es importante para mucha gente, diría que para la mayoría de gente y diría que en todo el mundo, pero me da la sensación que en Cuba quizás todavía más. ¿Es muy importante la música en Cuba?
Es una isla musical. Cuba es una isla musical. En cualquier esquina hay gente tocando, cantando. Y por supuesto que no faltan las copas. La copa y la botella de aguardiente caña no faltas. Y venga la música y venga a cantar, y a cantar se ha dicho, y a fiestar. Y te invitan para ir a que es el cumpleaños de alguien. Y va para el cumpleaños de alguien y a darse trago y a cantar y a bailar y hasta por la madrugada.
Tómate una cerveza y tráeme un trago de ron. Tómate una cerveza y tráeme un trago de ron. Y vamos a vivir la vida, que el mundo es un vacilón.
Está bueno ya de tristeza.
Usted intenta animarnos con su música. Esta canción se titula Vamos a alegrar el mundo, pero da la sensación que el mundo lo tenemos un poco patas para arriba.
Pero si tuviera en tus manos arreglar el mundo, yo estoy seguro que te decide a tocar la guitarra o a oír música. Y si tuviera en mis manos, pues no hacía falta hablar más nada. Tocaría guitarra desde por la mañana hasta que me acueste. Pero no está en la mano nuestra. No está en la mano nuestra. Hay cosas. Y veremos a ver, porque hay más tiempo que vida.
Sí.
Y es una pena que no podamos... disfrutar de la música y de la alegría, porque en el mundo hay alegría en el mundo, lo que pasa que, no sé, me parece que no se usa o no la usan o hay gente que no la conocen. Yo no sé qué está pasando. Yo lo que sí sé es que hacía falta más música que otras cosas.
Eso seguro. Usted lleva ahora tiempo viviendo en Madrid. Últimamente nos llegan muchas noticias de Cuba. Por un lado tenemos, por ejemplo, apagones, electricidad, situación complicada. Y por otra, Donald Trump diciendo que sería un honor para él tomar la isla. ¿Cómo lo ves?
Bueno, bueno. Ahorita mismo estuvimos hablando de eso, de Cuba y los 20 horas de... Bueno, los apagones son diarios. Los apagones son diarios. Ya no es que 20 horas, no. Lo mismo es 20 que 30, que sí. Lo que no hay es corriente. Lo que no hay es corriente. No podemos hablar de los apagones. Hablar de que no hay corriente, y ya se sabe que si no hay corriente, pues por supuesto. Por otra parte, Cuba está falta de muchas cosas. El pueblo cubano está pasando muchas necesidades. No hay corriente, no hay luz. Bueno, estoy redondeando la cosa. Pero dicen que hay un refrán que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pues veremos a ver qué es lo que pasa. Ahora, ya te digo, eso no lo puedes arreglar tú, porque no estás en tu mano arreglar eso. Y yo tengo que seguir tocando guitarra y no puedo hacer otra cosa.
Se puede arreglar o estropear, pero Donald Trump, ¿qué le parece lo que dice?
Bueno, lo que tienen es que ponerse de acuerdo los gobiernos, yo no sé, porque imagínate tú. Dice Donald Trump, ¿cómo es? Que dice que...
Que sería un honor tomar la isla para él.
Ah, que sería un honor tomar la isla.
Sí, tomar no sabemos qué quiere decir, porque ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, o cosas que intentan Irán, no sabemos a qué se refiere. Puede ser tomarla amistosa, más o menos amistosamente, no lo sé.
Bueno, yo no sé, pero a mí me parece que sería mejor esperar a ver qué pasa. Yo creo que fuera mejor esperar a ver qué pasa, porque... No sé, pero esa noticia parece nueva, ¿no?
Sí, esto es de no hace mucho. Dio a entender que cuando tenga terminado lo de Irán, se mete con Cuba.
Bueno, te voy a repetir lo mismo que te dije ahorita. Tenemos que esperar a ver qué pasa, sencillamente.
Pues que nos pille bailando, por si acaso. Estem conversant amb el músic Eliades Ochoa, que sap el que és alçar Grammys, premis molt importants, i també col·laborar amb músics com C. Tangana.
Vámonos, Ochoa.
Venga.
Se están muriendo de envidia.
Vale.
Las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella.
¿Qué tal le fue con el madrileño?
Bueno, pues muy bien, muy bien. Y me da cosa ver una gente joven como él, con un talento maravilloso a la hora de sus canciones, y que me haya seleccionado a mí para hacer un tema con él. A mí me causó admiración, me dio alegría, y lo hicimos. Y el tema lo hicimos en el estudio. No era algo que yo tenía hecho. Él me dijo: yo quiero que hacer esto, y hacer esto, y esto, y esto. ¿Cuál tú quieres? Digo, esto. Y así lo hicimos. Y he oído decir que es uno de los mejores temas del disco. No sé, porque no he conversado con él hace mucho tiempo. Pero vamos a pensar que está bien, ojalá y sea verdad, que es uno de los mejores temas del disco.
C. Tangana, pero usted también ha colaborado, por ejemplo, colaboró en su momento con Jarabe de Palo, que son Pau Donés, un músico aquí muy querido. ¿Qué músico recuerda con especial cariño en su carrera, Eliades Ochoa?
Mucho, mucho, mucho. Muchos artistas en mi carrera. A Moncho, el gigante del bolero. Al mismo Jarabe de Palo, que pues, lo sentimos mucho porque físicamente desapareció joven. Y tantas, bueno, muchos artistas, chicos. Muchos artistas que... con lo que he colaborado, lo mismo cubanos, que españoles, que franceses, que de todo. He colaborado con la, con africanos, muy famosos ellos. Está un ejemplo de los malienses. Ejemplo maliense, está, ¿cómo se llama él? Africano también. Mira, he colaborado con mucha gente y si me pongo ahora a pensar, pues sencillamente a lo mejor se queda alguno en el camino, porque he colaborado con muchos artistas, con Muerdo y con otros.
Sí, la lista es larga. Usted está a punto de cumplir 80 años. Y nos dice esto. Que es el nombre de la gira del tour que le está llevando por distintos sitios. Llegará a Barcelona, ya hemos dicho, el 29 de marzo. ¿Realmente se siente como nunca?
Sí. Es el mensaje que lleva la canción. Esa canción lleva un mensaje fuertísimo. Y nada, que me siento como nunca, me siento feliz, me siento que mi gira va muy bien. Estoy como nunca porque el público me da esa fuerza. El público me da esa fuerza para seguir haciendo mi música y tener el apoyo del público. Eso vale mucho, eso a mí me da mucha salud. Y esto, Estoy como nunca. Ahí hay unos cuantos temas aquí en mi gira de Estoy como nunca que vienen de la época del 78, que yo estaba con el Cuarteto Patria, y de antes también, porque en Trinchera Agraria en el año 63 hice algunos temas de estos que están hoy en día en el repertorio. Pues estoy como nunca. Es que estoy como nunca de verdad. No es que lo dice la canción y no. Estoy como nunca.
Usted en esta gira pasa por Valencia, por Madrid, pero Holanda, Estados Unidos, países, Canadá, por todas países, partes.
Estados Unidos, Canadá, Francia.
Usted tiene, por tanto, energía y además ya una trayectoria muy larga. ¿Cómo se hace a los casi 80 años para tocar con agilidad, poder cantar y aguantar todo este viaje?
Hacer lo que yo hago.
¿Dónde está el truco?
No, el truco es que los años yo no los cumplo. Yo los años los celebro. Y entonces, pues, como no los cumplo, No, yo me siento muy bien. Ya te digo que estoy como la canción. Estoy como nunca, no hay que verlo de otra forma. Hay que verlo de otra forma. Y yo digo cosas porque son verdades, que a veces uno tiene que repetirlas porque tiene que repetirlas. Pero a mí el público me da muchísima fuerza cuando yo veo todas las salas llenas de público. Y hay otra cosa, un porciento muy grande de muchachos jóvenes cantando junto conmigo el cuarto de Tule, Chan Carretero. Y eso llega, eso te hace sentir que servimos para algo.
Està com mai el 29 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Elías Ochoa, muchísimas gracias por pasar por aquí.
Nada, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes el público se entera de cosas que yo no podría decir. Ustedes que manejan los medios, sí, el público sí se entera. Por eso hace falta que ustedes agradecer que ustedes inviten a uno a venir y conversar un rato sobre las cosas que hacemos. Eso yo se lo agradezco mucho. Y nos vemos el 29. Me imagino que estarás allí el 29.
Ahí estaremos.
Vamos a ir el 29 allí y a oír la buena música.
Claro que sí.
Vamos.
Àlex Gorina, no sé si estàs com mai, però, per cert, Cuba també tenia bona escola de cinema.
No sé si l'Antonio de los Baños, una escola mítica, absolutament, hi ha passat moltíssima gent per allà, a part de que s'ha fet molt bon cinema sobre Cuba, a Cuba i contra Cuba, definitivament.
Doncs la música que cura molts mals i el cinema també ens cura l'ànima. De seguida seguim amb l'Àlex Gorina. Un minut de pausa i tornem.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Aigües pregones les paraules de la boca de l'home. Torrent desbordat. De primera història d'Ester, de Salvador Espriu. 27 de març, Dia Mundial del Teatre.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ja sabeu que ens encanta els dijous a la nit fer una mica de sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex.
Bona nit.
Ara anirem a Cuba, però abans, la perla d'aquesta setmana. De tot el que arriba a la cartellera, què ens recomanaria si només poguéssim anar a veure una pel·lícula?
Doncs jo recomanaria una que semblarà reiterativa, perquè la setmana passada parlàvem d'Una hija en Tòquio i sí, el tema de la paternitat compartida. En fi, i resulta que demà s'estrena una pel·lícula excepcional sobre pràcticament el mateix tema.
Estamos aquí porque creemos que los niños están en peligro. Pero la señora Piro echó más leña al fuego en lanzar acusaciones muy graves contra el señor Gosens.
Creieu-me, heu d'anar a veure Jo te creo. És el títol de la pel·lícula, és belga, té dos directors, i és pràcticament una pel·lícula rodada en una habitació, i ara us espanteu moltíssim, dura una hora i quart, però quan una pel·lícula està feta amb la intensitat, amb la concentració i amb el control de les emocions, com està feta aquesta, sobre la trobada davant d'una jutgessa de família de dos pares separats, pare i mare, per veure qui tindrà la custòdia dels fills, un d'ells acusat de violació del fill, precisament. Penses, ostres, una altra dama, ostres, quin pal, ostres, quina pel·lícula que tan obscura i fosca i tancada. És veritat, vaig passar terror davant d'aquesta pel·lícula, però vaig sentir una emoció i una comprensió de l'ésser humà com poques vegades en el cinema dels últims temps.
Doncs moltes ganes de veure la que ens va recomanar la setmana passada i aquesta, que aquí tenim dos gèneres, un que seria 12 homes sense pietat, sí, allò en una sala decidim, i l'altre Kramer contra Kramer Forever. Va, doncs ara tu diràs...
Doncs el que dèiem abans, mira, m'he posat un anell de la meva besàvia cubana, precisament...
Un moment, la teva besàvia era cubana?
La meva besàvia era cubana, una de les besàvies, i és el seu anell de casament, perquè en aquell moment encara era colònia espanyola. O sigui que aquí anirem, perquè al moment que Trump vol ser el president del món i diu que vol comprar Groenlàndia i ara vol conquerir Cuba, de fet, els Estats Units han volgut comprar Cuba ja fa segle i mig, com a mínim. Els impedia el colonialisme espanyol. I ara direm alguna cosa més al respecte. Però és curiós perquè atents que resulta que a un moment donat, al començament de la història del cinema, el senyor Edison, el 1898, va filmar una pel·lícula d'un minut que es deia Tearing Down the Spanish Flag, que era com baixava la bandera espanyola i pujava la bandera americana, al moment que, després de les l'explosió del cuirassat Maine, va començar la guerra de Cuba. Però sé que la guerra de Cuba no ha sigut una, han estat diverses. Les guerres de Cuba, podríem dir. I d'això dedicarem l'espai d'avui.
Molt interessant. Sí?
Fem un atac i busquem quatre pel·lícules que ens expliquin bé aquesta situació. Colonialisme espanyol, o podríem dir català, perquè, alerta, els catalans vam ser colonialistes i, a més, esclavistes.
La prohibición del tráfico hace subir el precio de una manera increíble.
¿Quién gobierna sobre la vida o la muerte de estos hombres?
Esclavos negros, capitán. Seré gente en La Habana que pagaría el precio de que
sirva. ¡400 pies atrás! ¿Quién sube más, señores?
Barcos de vapor a cambio de esclavos, ¿no es así, Valeri?
Habanera. Una extraordinaria producción sobre la aventura colonial y los hombres y mujeres que la forjaron.
Habanera 1820, una pel·lícula de l'Antoni Verdaguer. Heu sentit Valeri, eh? Ha dit Valeri. Doncs sí, sí, evidentment, ja ho sabem, que del Maresme, de Premià, de Canet i els del Ron català que van començar allà la seva fortuna. És una pel·lícula que parla d'això, del colonialisme espanyol català, podem dir, amb guió, fixeu-vos bé, de Jaume Cabré, Jaume Fuster i Vicenç Villatoro, que està dit això, en un segon. Te'ls imagines els tres asseguts allà escrivint el guió de la pel·lícula, que parla d'això, del tràfic d'esclaus, de com s'aprofitaven de les experiències de l'explotació humana en aquell país. La Bel Folk, la Aitana Sánchez Gijón eren els protagonistes. Era una pel·lícula feta amb dignitat, amb medis, llueixen els vaixells, és una cosa que no es veu de pa sucat amb oli, per entendre'ns. És
una pel·lícula... de pressupost, diguem.
Sí, hi havia una mica de pressupost i hi havia cert talent. Jordi Daudet també sortia, Assumpta Serna, és d'aquella època, per entendre's, 1993. En fi, era l'època de la ciutat cremada, en definitiva, que començava la guerra de Cuba i això del Maine i tot plegat, no? Aquesta és una pel·lícula que s'ha de recuperar també per la música de Carles Casas que estem sentint. Però després d'aquest colonialisme arriben els americans i agafen Cuba i se la queden amb presidents corruptes que, evidentment, són posats pels americans durant unes quantes dècades. Fins que arriba un moment que la màfia ocupa el poder i, evidentment, també els casinos, en fi, tot plegat, molt ben retratat, mai diria bo quina pel·lícula. El Padrí, segona part.
Muy respetados caballeros.
Allow me to welcome you to the city of Havana.
Permítame darles la bienvenida a la ciudad de La Habana.
I want to thank this distinguished group of American industrialists.
Quiero darles las gracias a este distinguido grupo de industriales norteamericanos.
For continuing to work with Cuba.
Por continuar trabajando con Cuba.
For the greatest period of prosperity.
Por el más grande periodo de prosperidad
in her entire history.
En toda nuestra historia.
Michael Corleone, interpretat per Al Pacino, se'n va a Cuba i té aquesta reunió amb el president i tots els altres industrials per a fer l'aposta amb informació privilegiada, també ho hem de dir, sí. D'on s'han de fotre els diners per fer-te més rica encara. Per
clar, ja no hi pensava, amb això.
No, això és veritat, va passar de veritat, i és l'època en què John Huston va rodar We Were Strangers sobre Cuba en aquella època, les revoltes dels anys 30, es explicava la segona part d'aquella pel·lícula que es deia Lucía Cuba, d'Humberto Solás, que tenia tres moments de la vida de Cuba amb tres dones protagonistes que es deien Lucía Cayo Largo, del Joe Houston també, evidentment, en fi, la Cuba de Richard Lester, Habanera del Sidney Pollack. Però a mi m'ha agradat portar el Padrí segona part perquè la màfia també va tenir el seu paper al costat de Frank Sinatra i el Rat Pack, instal·lats tots en l'hotel aquell milionari on hi anava a Xavier Cugat, i Carmen Miranda, que era brasilenya i no era cubana, però com els americans tenen una mica de confusió, exactament, a veure... Què és Brasil, què és Cuba, què és Espanya, què és Mèxic, va i fotien a La Habana me voy, però amb una brasilenya plena de plàtans al cap com Carmen Miranda, fent la seva interpretació. D'això va seguir Viatge a Rio, Serenata Argentina, Los Tres Caballeros també tenien el Pato Donald, en fi, els personatges també tenien Cuba en el seu moment a la pel·lícula. En fi, un desastre que es va acabar quan el colonialisme americà va ser substituït pel colonialisme revolucionari. En el moment que van baixar de la sierra, i a Memòries del Subdesarrollo de Manuel Octavio Gómez ens explica com en un determinat el cinema cubà va autorretratar el que creien que definitivament seria la victòria de la llibertat cubana.
Nosotros rechazamos terminantemente todo intento de fiscalización, todo intento de inspección de nuestro país. A nuestro país no lo inspecciona nadie. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Nos amenazan con ser nosotros blancos de ataques nucleares. no nos asustan.
Aquesta és una cançó a favor de Fidel Castro. I és que té el discurs de Fidel Castro que el sents ara i realment és allò que diem, gira el món i torna a Cuba. Bé, és una pel·lícula que es diu Memòries del Subterrani, ja ho he dit abans, però que evidentment va donar pas després a una sèrie de pel·lícules que cada vegada ja van retratant que la situació s'anava ja espatllant, no? La crisi dels míssils, a Topaz, d'Alfred Hitchcock, evidentment el tema és allà. El comandante d'Oliver Stone troba ja l'elogi d'un home d'Amèrica d'esquerra segur un home que ja és d'esquerres, diguem, que s'aprofiten del país, no? Nadie escuchaba de Néstor Almendros, un altre periodo, però que ja acusava les persecucions que patien els intel·lectuals i, evidentment, va haver de rodar fora del país. Això és claríssim. I Fresa y Chocolate, que és el buscar-se la vida de la manera neorealista que es puguin els cubans que poden explicar-ho a la manera de Berlanga, per entendre's, d'una manera brillant. I queda el racó de Guantánamo, que aquell és Amèrica dins de Cuba, no? Michael Winterbottom i Camino a Guantánamo seria la pel·lícula que hauria de recuperar per veure tot plegat. És clar, ara si cau tot aquest règim, què vindrà després de la diàspora? Vindrà que tot el món s'apodera de Cuba? No, que la transformaran en Miami Beach, segona part. És a dir, la Cuba que vol conquerir Trump és per fer el mateix que farà o vol fer a Palestina, a Iran i a tot arreu. Un resort de vacances espectacular. La pel·lícula que explica aquesta diàspora, la coneixem tots molt bé, era Balseros.
Verano de 1994 fue un verano muy fuerte en Cuba. Las personas decidieron hacer cosas que nunca antes se habían atrevido a hacer, porque se cansaron de muchas cosas.
Entran con la moneda en la mano, caballero.
Una de las cosas que más recuerdo es cuando se robaron la lancha de regla. La lancha de regla no es más que es un transporte que usa el pueblo para pasar de un lado a otro de la bahía. Al caerse la revolución soviética, hubo un declive en Cuba en la economía totalmente.
Sigue llegando día tras día, combatiendo el viento, el sol y el mar.
Hansel y Raúl cantan los balseros de Cuba. Fa gràcia pensar que ja han passat 24 anys del moment que Carles Bosch i Josep Maria Domènech amb David Trueba, de guionista, van fer aquell documental que va arribar a la final de l'Òscar.
Sí, una fita del documentalisme català, segur.
Claríssim, claríssim, no? Com fa 26 anys que Javier Bardem va interpretar el paper de Reinaldo Arenas antes que anochezca. En fi, on anirà a parar Cuba? No ho sé, perquè en realitat fa 150 anys que Cuba intenta trobar la seva identitat i la seva llibertat, i mai ho ha aconseguit. El colonialisme es perpetua, i al final, si fins i tot la llibertat de Fidel Castro i dels rebels es va acabar convertint en un colonialisme de multimilionaris d'esquerres, arribaràs a la conclusió que això no té remei. Oh, no, respirem una mica. Això té remei. Fem-ho bé, cony, fem-ho bé! Sí.
Sí, de vegades la solució més senzilla és la bona. Fer les coses com cal i ja està.
No ens faran cas. De tota manera, tira'm al final la cueta, la Carmen Miranda una altra vegada, perquè al final el cachondeo és la millor manera de mirar-s'ho tot.
Fins dijous que ve, Àlex Gorina.
Serà un plaer. Buenas noches.
Doncs una rotativa també té molt de ritme i més a aquesta hora de la nit. Ens agrada pensar que quan nosaltres treballem els nostres companys que imprimeixen els diaris també ho fan. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Què, us han arribat les portades?
Tenim aquí les portades, sí.
Doncs va, què diu l'Ara?
Mira, Sánchez situa cuerpo de vicepresident i un federalista valencià de ministre d'Hisenda. Per altra banda, Trump allarga 10 dies més l'ultimàtum a l'Iran i hi ha 2.000 vaixells i 20.000 mariners atrapats a Hormuz. I la foto de portada són edificis enrunats per l'impacte de missils iranians a Arat, al sud d'Israel. I l'altra notícia, l'eutanàsia de la Noelia arriba enmig de la pressió de l'extrema dreta. I després, amb el periòdico, també obren amb la notícia d'aquesta noia de la Noelia, 25 anys de sufrimiento y desdicha. Una altra notícia, Carolina Marín, leyenda española del bádminton, anuncia su retirada. Per una altra banda tenim Sánchez situa el federalista Arcadi España al frente de Hacienda. En quant a investigació, el bebé maltratado pasó por tres hospitales antes de la Vall d'Hebron. El gobierno saca adelante las medidas anticrisis con sus socios y la abstención del PP. Y la otra noticia cuenta atrás para el gran dipar del Tour. El Arc del Triomf acogió una fiesta a 100 días de la salida desde Barcelona. Y la foto de portada es un momento de la celebración en el Paseo Lluís Companys del Tour.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la nit.
Igualment, bona nit.
Bona nit. També tenim més portades aquí, Marc Güell.
Doncs mira, hi podem afegir La Vanguardia i El País, que comparteixen la mateixa foto. Si veuen el ministre Carlos Cuerpo, Maria Jesús Montero, sortint abraçats aquest migdia del Congrés dels Diputats, i al darrere es veuen també els ministres Félix Bolaños i Òscar Puente somrients. El País titula Sánchez impulsa Cuerpo com a nou pilar del govern espanyol. També en aquesta portada, Trump ajorna l'amenaça contra les plantes energètiques de l'Iran. També destaquen que la justícia dels Estats Units rebutja desestimar el cas contra Maduro, i un altre titular també per al cas que hem anat seguint aquests dies, Noelia mor després de 601 dies de lluita per rebre l'eutanàsia. A La Vanguardia, el titular principal és aquest: el govern central salva la rebaixa de les gasolines amb l'abstenció del PP. També en portada el cas de Noelia Castillo, rep l'eutanàsia després d'una llarga batalla judicial. I també en portada es fan ressò que el Comitè Olímpic Internacional veta les esportistes trans a les proves femenines. I acabem amb El Punt Avui, que també parlen del cas de la Noelia i ho titulen així: El dret de la Noelia.
Veig que porten la mateixa fotografia, El País i La Vanguardia.
Sí, comparteixen la mateixa foto de l'agència Europa Press.
Molt bé, doncs això és el que trobarem si busquem diaris, si connectem amb Catalunya Ràdio, amb 3Cat Info. Marta Prat, cap de la nostra redacció, què escoltarem?
Doncs mira, parlarem també d'aquesta presa de possessió de Carlos Cuerpo com a nou vicepresident primer, d'Arcadi Espanya com a nou ministre d'Hisenda. Primer hem de passar també a jurar el càrrec davant el rei i després fan l'intercanvi de carteres.
Aquelles carteres, sí.
Després parlarem segur també d'aquesta ampliació de la treva, o no sé com dir-li exactament, que ha anunciat avui Donald Trump. Sobretot esperarem, aviam, quina és la resposta en aquest cas del règim dels ayatolars, que sí, sempre deuen quedar com impressionats, no?, d'aquestes manifestacions del president nord-americà, que ens deixen a tots molt sorpresos. Demà, a propòsit d'això, també continua aquesta reunió de ministres d'Afers Exteriors que s'està celebrant del G7, aquest club de 7 països, un dels més rics del món, que s'està celebrant a París. I també serà demà un dia de moltes xifres, perquè esperem que surti l'IPC avançat del mes de març, que és el que inclou ja aquestes 3 setmanes de guerra. El Banc d'Espanya també estava previst que presenti les seves projeccions macroeconòmiques, que no sabem si seran a temps d'haver inclòs aquesta variable del conflicte o no. I a Catalunya també el Col·legi d'Economistes també ens publicarà l'enquesta de situació econòmica, però és probable que també deixi fora aquest canvi que hem patit arran dels últims esdeveniments de l'Orient Mitjà. I demà hem de parlar indiscutiblement de l'operació sortida de Setmana Santa. El trànsit ja calcula que entre demà i el cap de setmana que ve sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana.
Molt bé, doncs a veure què ens expliquen demà. Avui el Rafael de Ribot ens deia que l'OCDE pronosticava rebaixar l'optimisme d'Espanya, que continua creixent, però no tant com es preveia, i que, en canvi, els Estats Units sembla que sortien de moment beneficiats amb aquesta decisió.
Sí, amb alça de preus, això sí.
Sí, però exacte. Una cosa és la inflació i l'altra que puguin fer més negocis determinades persones
venent carburants. Al final, la conclusió sembla que és que sempre acaben pagant els mateixos,
sí,
no?
Sí, això sí. Va, això serà demà. Gràcies a tots dos. Bona nit.
Bona nit.
Onze minuts que passarem molt ben acompanyats. De fet, ens ha estat acompanyant des de les 10. És el nostre oient misteriós d'avui, que se n'ha dit que és l'home de la calma. Li deu venir potser de Menorca, és un veterà de l'escena musical. Amb poc més de 20 anys i amb un instrument en una mà i una maleta a l'altra, es va instal·lar en una antiga casa de colònies a l'Empordà amb la resta de components de la seva banda. Després d'uns anys tocant a les illes, on ja eren coneguts, van venir a Catalunya a buscar-se la vida com a músics. Explica que els seus primers fans van ser els seus mànagers. Aviat aquests fans es van multiplicar, perquè els Ja t'ho diré, no els va anar gens malament. Van estar tocant del 1986, més enllà del 2000, i van editar mitja dotzena de discos. Després va ser el nostre oient misteriós que va engegar la seva carrera en solitari o en projectes com el Ménage à Trois. Es pot dir que l'home de la calma, doncs, no li ha anat gens malament. El nostre oient misteriós d'avui ens està escoltant des de Ciutadella i és Cris Joanico. Bona nit. Bona nit.
Hola, molt bona nit. Bona nit.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres des de les 10 de la nit. Escolta, has après alguna cosa escoltant avui el nostre informatiu o què?
Unes quantes, sí, sí, moltes coses. Crec que avui crec que hi ha una cosa molt important, molt i molt important, que és el fet de poder decidir les coses importants de la vida i fer-ho de manera totalment lliure. En el cas de la Noèlia, crec que posa damunt la taula un parell de qüestions molt importants i són que només val poder viure dignament i com de valent s'ha de ser per prendre una decisió que no té retorn. Sí. Això per un costat i per l'altre. Hi ha hagut una frase de l'Eliades Ochoa que m'ha agradat molt, que és aquesta d'arreglar el món amb una guitarra a la mà, fent música. Crec que la música és una de les coses que... No sé si arregla la vida, però sí que la millora.
Sí, el que està clar és que la música, això ho tenim comprovat, per dramàtica que sigui la situació que estàs vivint, com a mínim et regala uns segons d'oblidar-te d'aquelles coses que potser et fan patir o que t'estan angoixant, i això no és poca cosa.
Sí, és una via. Jo crec que és una via, és un transport cap a senzillament per superar, sobretot, dificultats i, evidentment, també per alegrar-nos a moments de la nostra vida importants o fins i tot moments intranscendents. Al final, jo crec que seria molt complicat viure sense música. Estem massa, massa consumats.
Clar. I els que no en sabem fer, que som la majoria, suposo, de la població, us estem molt agraïts els que sí que en sabeu i ens ho regaleu. Sempre m'ha semblat una professió preciosa. Ara, quan senties, per exemple, jo que resumia una mica aquí la teva trajectòria, què en penses, per exemple, d'aquell moment de decidir anem a Catalunya allà a provar sort fent música? Com recordes aquell moment?
Bueno, mira, recordo perfectament el dia que vam, que amb la resta de Ja t'ho diré, vam posar damunt la taula la possibilitat de sortir de Menorca amb un instrument a una mà i una maleta a l'altra, per mirar de buscar-nos la vida com a músics, que era com una utopia, no? Era, de fet, encara ho segueix sent, perquè hi estic amb això encara, després de més de 35 anys, no? Però el que recordo molt perfectament és el moment en què, jo sent, tenim 23 anys, ho plantejo a casa, els meus pares, els assec al sofà i els dic, mira, passa això, no? I és l'empenta que m'han donat la família. I m'han dit, sí, tira pam pam, que al final vida n'hi ha una i s'ha de viure. Per tant, prova-ho, ja, si no, ja estaràs a temps de tornar. I mira, no vaig tornar, he tornat, o millor dit, he tornat a Menorca, però sent músic, treballant de músic i fent de la música el meu ofici.
Clar, la tornada a Menorca et va costar o ho tenies claríssim que et tocava això ara?
Jo tenia clar que en un moment o altre tornaria a Menorca. Menorca a mi sempre m'ha estirat moltíssim per diverses raons. I, bueno, clar, nascut aquí, la terra tira. I la veritat és que sí que tenia clar, de més, sí que també vaig tenir bastant present que el fet de tornar a Menorca seria en el moment en què pogués mirar de seguir fent el que estava fent allà on estava, que en aquest cas era a Girona, comarques gironines, que allà vam viure, vam estar quasi bé 11 anys, no? I aquest moment va passar, va ser el 2002, i va ser un retorn on hi havia unes vies per poder seguir dedicant-me a la música i sobretot per poder fer la feina des de Menorca per poder-la ensenyar fora, que és el que estic fent des de llavors.
Doncs ara que ens estan escoltant uns quants milers de persones, va, posem l'última que et coneixem, Efecte Papallona.
Una casual mirada travessant aquell vell carrer. Va donar peu a una melodia que en foc se'n va gravar a cervell.
Això sona bé i això són bones notícies perquè vol dir que aviat disc i gira.
Sí. Un nou treball, una altra reflexió musical sobre la vida, m'imagino. I és un treball que es diu Rosa dels Vents, que sortirà a principis de maig, i del que ja hem presentat tres senzills amb videoclip, i del que, quan l'hem fet CD, farem vinil, per això retrasa una miqueta la sortida, però que ja estem presentant. Vam estar aquest dissabte passat, el diumenge, al Barna Sants, i uns quants concerts de presentació, evidentment.
Sí, aquí tinc apuntat, per exemple, a Lleida hi sereu el 10 d'abril, Sant Feliu de Guíxols l'endemà, l'11, Hospitalet de Llobregat 15 de maig, i hem dit que a Porreig el 16 de maig, i hem dit que el disc surt el dia 8, i és un treball amb tota una colla de col·laboracions.
Sí, a veure, la idea meva era fer una proposta, que és posar la Rosa dels Vents damunt Menorca, i des d'allà mirar a veure què m'arribava des d'aquesta talaia que he fet, de cada un dels vents que conformen la Rosa dels Vents. I vaig pensar que també seria molt bé que les col·laboracions fossin instruments de vent. Per tant, en aquest cas, el que esteu escoltant és a Feta Papallona, amb la Laia Gluck a la gralla, però també hi ha, doncs, acordió, hi ha sardegemecs, hi ha saxofon, hi ha moixenyo, i evidentment hi ha veus, que la veu crec que és l'instrument de veu més verdaderament més conegut de tots.
I tant, aquí al Catalunya Nit sempre diem que fem les notícies sota la llum de la lluna, i ara no t'ho faré, però fem una sèrie de separadors amb tot de cançons de lluna, i en tenim unes quantes de teves, perquè és una referència força habitual en les teves lletres, ni en temps de molt boniques com Llum de Lluna, etc. Què t'inspira tu a l'hora d'escriure?
Bueno, la veritat és que el que faig i intento mirar és observar el que dic al voltant. A vegades aixeques una mica més la vista perquè et pot arribar de lluny, no? Però sempre jo crec que els referents més habituals són el que vius i el que veus. I fins i tot a vegades el que passa al món, perquè ho veus des de... Jo crec que el posicionament, el punt de vista, la perspectiva en què t'ho prens és molt important. Podem parlar d'amor, però la perspectiva des de la que el parles és, crec que és molt, molt important, perquè amor n'hi ha moltíssims tipus, però també hi ha moltes maneres de veure'l. I crec que l'important és poder explicar l'amor d'una manera diferent a la que l'expliquen els altres. No?
Ha quedat clara la importància que donem aquí a la música. Sempre tenim un ritual i una responsabilitat, i és que la cançó que posarem ara a continuació, que és la mateixa de dilluns a divendres cada nit, cada setmana la canviem, però va de dilluns a divendres, és l'última que escoltarem avui. I fa així. És d'un disc que va sortir divendres passat. L'artista és Grace Ives i això es diu Fire 2. I ens servirà de coixí per acomiadar-nos. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit no ens agrada tenir l'última paraula, que sempre la cedim a algú. I avui tenim el plaer de cedir-la a Cris Joanico. Això és teu per dir adéu com vulguis. Tot teu.
Molt bé, moltes gràcies. Bueno, a mi m'agradaria acomiadar el programa fent una recomanació a tots els oients del que escolteu, no? Que la vida s'ha de viure amb tot, com si fos l'última cosa que fem. Però poseu-hi un toc musical sempre que pugueu, perquè la vida sense música és molt i molt fada. Li falta sal i salsa. Vida i música, vida i música, vida amb música. Vida i música.